convidat d'avui, el Divan, em sembla que el coneixem molt. Encreua paraules com ningú i té una dèria que li ve de menut. Recopila malentesos perquè el fa estar alegre, perquè és el motor de la seva vida. Els barris barcelonins de Nou Barris i Horta li van forjar el caràcter en aquella sabateria familiar on la mare era coneguda com la senyora Virreina. Coses d'una plaça de barri i de la personalitat forta d'aquella dona. Va ser l'àvia Paula, però, qui li va obrir el pas. Li va mostrar el camí per ser escriptor. I això que ella ni havia anat a escola. Però les històries d'aquella dona que només sabia parlar en català li van ser un coixí sonor que l'han acompanyat fins avui. Màrius Serra, benvingut al Divan.
Moltíssimes gràcies.
Mira, 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 mira què tinc aquí.
Mira,
tinc la verbàlia, la verbàlia, el joc de paraules i esforços de l'enginy literari ja de fa dies, i el mal entès.
Bona aquesta pausa.
Ara, sembla que no, eh? Perquè aquí no és un malentès, no? És que has entès que és el mal. Sí. Jo que et vaig veure l'altre dia, que vaig anar a Vitèlia, allà a l'escala, ple de gom a gom, mirant per sobre.
Ah.
Ah, com et va?
Molt bé, molt bé. De fet, hem acabat d'arrencar, diguem, les primeres presentacions de la novel·la i estic molt emocionat i alhora també amb aquella punt de tensió dels lectors que arriben al final, que et diuen, que no et diuen, saps?
Molt bé,
molt content.
Un tastet dels inicis, eh? Ara escoltem també les cançons que ens has triat.
Al Divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio. Rosa de
brisa, a veure, aquesta serra, serra, a veure com cantes, Maris.
Jo, no,
sí, home, sí.
No ho desgraciarem.
Serra. I en Pau Riba fent aquesta versió del Virulai, d'aquest virus likes. Què hi fa aquí al teu Divan?
Per mi el Pau Riba és fonamental perquè jo m'incorpori a la cultura catalana.
Ah, sí?
Gent heterodoxa que és capaç de fer evolucionar la tradició des del coneixement, no des del menyspreu, que és el que sentim de vegades en alguns apòstols de la modernor. Jo vaig descobrir el Pau Riba, diguem, al meu barri, en el meu entorn, a prop de Virrei Amat, allà on hi havia la Virreina, diguem.
Senyora Virreina, eh? La teva mare.
Sí, allà no, diguem, només parlaven en català a la plaça de la Mercè, sí, els que venien fruita, diguem. La resta tot era una immersió lingüística en castellà. I tota la cultura que circulava en la meva generació era en anglès o en castellà. Okay. I clar, jo a casa érem catalanoparlants, però érem la minoria dins, sí, del mateix entorn. Vaig començar, rebia una sensació que tot el que era català era molt tradicional, carrincló, poc interessant, poc modern, no?
Carrincló, és bona aquesta, eh?
Carrincló, sí. I descobrir el Pau i aquesta mena de... el Riba més potent del Dioptria, que és un disc que em va subjugar.
Jo el punxava.
Jo vaig portar el taxista en el pub on érem allà. Taxista i tal, i em van fotre fora. No els hi agradava. Sí, jo allà insistint. I, en fi, per això l'he triat, perquè és una influència i alhora és un model que marca el nostre caràcter amb seny i rauxa, tot junt.
El Pau Riba, eh? Uh-huh. Mira-te'l, sí, ens ho ha dit ara mateix el Màrius Serra, que el té a la ment i el tenim, em penso, a punt, sí?
Guaita!
Sandy Salsó!
Taxista, porta'm al cel.
Taxista...
Va, Màrius, va.
Ara, no posis trist, tingues els diners. Busca un nou passatge. jo em vaig a fer.
Tu saps que quan hi havia contestadors automàtics,
sí,
i bueno, que ara ja n'hi ha però no els fem servir,
no.
I trucaves a casa, sí, d'en Pau Riba deia, la veu del contestador deia, heu trucat a Carles Riba. Ai, jo pensava, Nissaga,
home,
el net,
home,
del poeta,
sí, sí,
ho té claríssim, eh?
Sí.
Nissaga. I us va, em penso, no? Em deia el Xavier Vilà, aquí a documentant i totes aquestes coses, que us vau conèixer, no sé si eren en una fira del llibre, com va anar?
Mira,
això,
m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Què dius ara?
Perquè, sí, per mi va ser un xoc. Un dia de Sant Jordi.
Sí.
Un dia de Sant Jordi, les parades del carrer, que els,
sí,
micròfons d'aquesta estimada casa,
sí,
va aparèixer una intrèpida periodista a fer-me una petita entrevista, buscant un autor i tal.
S'hi tirava.
I al costat, Pau Riba.
Sí.
I jo em vaig quedar com tan garratibat que gairebé vaig canviar d'accent a l'hora de parlar.
D'accent.
No, sí, perquè per mi era un mite i no l'havia conegut, el vaig conèixer allà, i resulta que aquesta intrèpida periodista la tinc,
ai,
ara mateix al davant.
Ai!
Perquè eres tu.
Meto aquí l'olla.
Meto aquí.
Que passa a certes llibreries, remenes, comentes i et trobes amb un caliu, amb una història diferent, no? Però bé.
Ara mateix aquí arriba el Pau Riba. Hola, Pau, acosta't al micròfon. Com va?
Bé, bé.
Escolta, tenim molts problemes per trobar la corrida.
No em diguis.
De debò.
No m'espantis.
T'espanto perquè hi posis remei ràpidament.
Bueno, ja ho faré. Ja ho intentaré, vaja. L'altre dia vaig estar fotent bronca jo.
Doncs has de fer les bronques més fortes,
però,
eh?
Però hauria d'estar a totes les botigues i els quioscs i a tot arreu.
Era el 1988. Un document històric a Catalunya Ràdio.
Mira, d'aquelles èpoques, jo ara aquí tenia, mira.
Què dius ara? Portes fotos?
Tinc fotos.
Oh.
Mira, aquí la unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Coneixes,
sí, sí,
aquest home, el camí de Jesús Moncada, del camí,
sí, sí,
de Sirga.
Camí de Sirga, tu diràs.
Aquesta és la que tu en dius, la intrèpida
reportera,
sí, que feia tot,
Sílvia,
que podia,
de la silvicultura.
Sí, sí. Mira. L'Alzius.
Oi.
Un tal Màrius Serra.
Sí, ni patilles no duia. Escolta,
no,
imagina't.
clar,
sí, sí.
Ja me l'ha guanyat Joaquim Soler aquí,
sí,
amb l'Alzius.
El Soler,
vas
sí,
veient, aquí tinc unes, sí, fotos, sí, que teníem, sí, sí, jo. Mira el Màrius Serra, el Màrius Serra.
Aquí ja portava...
les patilles, no? Sí, perquè sí, any fèiem això dels llibres, no?
Jordi, sí,
amb aquella,
sí,
fe, amb aquella
sí,
fe.
Sí,
mira, aquí.
Bueno, han anat passant els anys, eh?
Han anat passant els anys.
Quins àlbums més bonics.
I mira què tinc.
A veure. Que no l'havia vista mai, aquesta foto.
Hòstia.
Mira quina cara de felicitat que poso jo aquí, perquè... I que jove que estava el Pau.
Pau Riba, sí, Mario Serra, aquí la unitat mòbil de, sí, Catalunya, sí, Ràdio.
Doncs aquí. És un dia per mi
important. Te la faré gran.
Sí.
L'he estat buscant perquè...
I tant.
Aquí ens odiem, saps? Aquí a l'equip. Ens odiem i vaig pensar que t'agradaria, eh?
Sí. Molt. De fet, va ser un d'aquells dies que marquen un abans i un després,
sí,
i sense conyes, diguem, el recordo. D'altra gent pots admirar o pots coincidir a la vida, que està molt bé, però no sé què ho fa, que de vegades els poetes, perquè el Pau era un poeta i músic,
sí,
tenen com una aura que, en fi, els simples mortals ens atreuen més. No
veure, jo que estic en aquest segon grup de simple mortal, és com si tinguéssim una capacitat de veure-hi, no?, a través de les estrelles. És a dir, veuen alguna energia, veuen algunes essències,
sí, sí,
que, que els mortals, tu també, poeta, eh? Però que els mortals no arribem a veure. No?
Jo sóc narrador. Jo escric en prosa i parlo en prosa.
Parles en prosa? Sí? Mira, doncs, si me'n vaig en aquest llibre, El mal entès... punyetero, que ho has separat, eh? A veure si què hi ha i no. Deu-me'n dir tothom. Has escrit El malentès?
Ai,
que s'hi vaig pensar, que no vam néixer ahir.
Pausa.
Abans. Feia setmanes que la Rosa insistia en la necessitat de canviar de cangur. Deia que parlava en castellà la nena i li semblava que de castellà prou que n'aprendria. Leilén era veneçolana. Entenia el català, però a l'hora de parlar-lo no anava gaire més enllà de quatre expressions bàsiques. En presència dels pares s'hi esforçava una mica, però era lògic suposar que quan estava a soles amb l'Alba li parlava només en el seu castellà dolcíssim. L'Alba tenia 5 anys i encara anava a educació infantil, però ja xerrotejava amb un mínim de vocabulari. Tothom convenia que tenia gràcia. Cometia les clàssiques confusions fonètiques que fan les delícies dels grans. Tenint en compte que el pare era traductor i la mare dissenyadora de moda, la petita de casa creixia entre secrecions de baba. M'agrada molt aquesta expressió. I aquí el Màrius va dient, abans, després... Abans, després, i vas veient com si s'entrecreuessin, no? Creuessin idees, moments, maneres d'enfocar la història, eh? Això, aquí la mare de la criatura ja dic jo que això no...
No acaba bé.
No acaba bé, eh?
Però aquesta va ser la gran troballa que em va... El motor que em va portar a escriure el malentès i fer-lo així de... com és ara, no? Trobar una manera. Sovint ens fixem en les històries que ens expliquen, també les pel·lícules que veiem. A mi el que més m'interessa és com ens les expliquen.
Uh-huh.
Jo on més gaudeixo de la literatura és en intentar explicar les mateixes coses de sempre, perquè l'ànima humana és invariable, de maneres diferents. I aquest abans i després, per mi, va ser la clau de volta.
Perquè en l'abans i el després, cada vegada col·loques el lector i la lectora, la despertes, i la fas tornar a estar present, amb total presència física, psíquica i emocional en la història. Pensa, quin magnífic recurs narratiu.
Sí, una troballa. Literalment és una troballa d'aquelles que després explores i és veritat que et permet l'abans és memòria. Tots nosaltres tenim memòria, que és un relat de vegades portat cap a l'aigua al nostre molí, diguem, del passat. I el després és hipòtesi. Sempre és hipòtesi. Només en una novel·la el narrador ho sap. A la vida no sabem què passarà després d'aquesta entrevista. Sortirem al carrer, què passarà, si plourà o què plourà. Si plouran pedres, en fi, perquè tal com està el món. De manera que només en un artefacte literari, només en una ficció et pots permetre això de fer dels personatges rodons, memòria en el passat, hipòtesi en el futur i un present que atrapi el lector.
El malentès, la segona novel·la de Màrius Serra, mostra el pes de l'atzar en les nostres vides amb intriga, humor, tendresa i acció.
Màrius Serra, he pensat, com el puc definir? Escriptor i defensor del català.
Sí, home, i tant.
Et trobes que aquí,
sí,
això...
Sí, m'hi sento dic, plenament.
No sé quantes lletres. Sí o què?
Sí.
Va, fes-me un joc per definir-te. Un clar, esclar.
Sí. Home, a mi...
De dijous, eh? Mínim de dijous, eh?
De dijous,
clar,
sí.
És difícil.
A mi m'han dit que sóc una persona... Seria persona que té un nom fluvial i aquàtic... i un cognom muntanyenc.
Ah, ja.
De 6 i 5 lletres.
Clar, perquè hem d'anar al nom,
tenim el
primer
mar,
cognom.
Tenim els rius.
Clar, i tenim
la serra.
El Màrius Serra i Roig.
I el Roig és clar, el Mar Roig.
Clar,
el Mar Roig.
S'hi ha de posar l'entonació, eh?
Sí, 6 lletres.
Que va pujant,
sempre
eh?
Sempre amunt.
Quants anys hi ha? Que aquí van passant, diríem, presentadors, presentadores...
En farà 20,
eh?
En farà 20... o sigui, aquest 2026 en farà 20, però la temporada 26-27, si continuem, diguem,
no, doncs així,
serà
no,
la vintena.
Però a la ràdio no sé, diríem, però tu sí. I t'agrada i et continua animant i és un mecanisme genial de connexió de tot tipus, emocional, cultural, lingüística, amb l'audiència i amb el país, no?
Sí. A mi em continua emocionant, continuo trobant paraules i sempre que em diuen no se t'acaben,
no
és que no se m'acabin, és que no s'acaben. O sigui, el mèrit, jo tinc mèrit, no em vull treure mèrits.
Té mèrit, l'home de l'Enric Màrius.
Sí, però el mèrit de debò el té la llengua, la té el català. És una selva, és un verger tan ric que jo he après a mirar-la, a buscar-hi coses, però sempre en trobes. En general, totes les llengües són grans tresors culturals. I, a més, el seu sentit va evolucionant. perquè ara fa 20 anys, quan vam començar, jo per definir la paraula mòbil, gairebé m'hauria hagut d'anar...
No, era aquella cosa que penjàvem a les habitacions dels nens.
Que sonava, que sona la cançó de Bressol de Brahms.
Sí, sí.
De Brahms amb H intercalada, perquè sense H ja els posa el nen.
Els Brahms els posa el
doncs
nen.
Doncs era aquella mena de cosa. Allò era un mòbil, o el mòbil d'un crim, no? Clar, 20 anys després, la mateixa paraula, mira si ha agafat una altra dimensió que avui en dia tots el portem al damunt.
Avui fem el divan del Màrius Serra i Roig amb Josep Lluís Santiso, el so i el muntatge. Ja tenim aquí l'Albert Castellví, que tot ho coordina, amb el Xavier Vilà, que ho documenta i busca l'ànima Sílvia Coppolo, qui que ha vingut a aprendre'n.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
A veure, Serra.
No em fas cantar i...
No, canta, home, calla, calla i canta, 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 canta.
Just a little bit longer. No era jo que cantava. Jo tocava.
Que, quin instrument tocaves?
Teclats. Jo el piano. Un El Cacapri, en aquesta època, amb el primer grup tocàvem aquesta cançó.
Perquè tres grups hi va haver aquí?
Sí, hi va haver tres, però molt efímers. El que va durar més es deia Foc Gelat, imagina't. I bé, de seguida vaig canviar un teclat per un altre.
Molt bé, perquè fins a quin curs de piano, tu?
No, de piano vaig fer fins a cinquè.
Uau, a cinquè es toca tot, eh?
Però vaig començar molt de nen, diguem, i als 14 anys vaig començar a muntar grups i això, i ja no vaig continuar l'ensenyament, diguem, reglat.
Reglat, eh? Perquè tu de menut... A veure, perquè tu t'has inventat una professió.
Sí. No? Bé, a Itàlia existeix, enigmista. Vaig agafar el nom d'Itàlia, però vaja, és un ofici molt minoritari, diguem, de molt fer bé. Mots encreuats i això.
Sí. I tu què volies ser de menut?
Clar, jo, a veure, jo volia ser músic.
Sí.
Jo volia ser músic. Sí, i no... En fi, hi va haver un temps que creia que ho podria ser, però després em vaig adonar que no tenia prou oïda.
No tenies prou oïda?
No tenia prou oïda. No, jo tenia, havia estudiat tots aquells anys i tot, i tocava amb grups que venia un paio autodidacte que tenia molta més oïda que jo. I per això vaig anar tirant cap a la literatura.
Abans hem parlat una mica de Pau Riba i l'ha situat com a referent. Quim Monzó.
La meva llengua materna és el castellà, perquè ma mare era andalusa i parlava castellà, un castellà molt peculiar, que vendria a ser l'antítesi del catanyol actual. Seria un espanyat. Per exemple, em parlava un castellà, però ple de paraules catalanes, perquè, clar, si no, no que havia integrat com a pròpies, perquè si no, quan anava al mercat, no l'entenien.
Gairebé són dues cares de la mateixa moneda, però molt diferents, no? Perquè el Pau Riba ve d'una tradició clarament reglada, diguem, de la millor poesia catalana, Carles Riba, però Clementina Arderiu, els seus avis i tot que evoluciona cap al hipisme. És un hippie nostrat per antonomàsia. I el Quim Monzó ve d'una tradició totalment diferent, una tradició de fill d'immigrants, que comença a treballar en l'àmbit de les arts gràfiques, que es fa a ell mateix a través de la lectura, i després destila un escepticisme còsmic que xoca amb la creença per un món poliamorós del món de hippie, no? Jo crec que són dues cares de la mateixa moneda i per mi eren dos models d'heterodòxia que em van fer dir jo vull ser d'aquests, jo vull ser d'aquesta cultura, jo vull afegir-me, que m'estan dient que tot el que és català és avorrit i és, diguem, que no té prou salsa, que no té prou força com altres cultures més potents, doncs no és veritat. Hi ha la mateixa capacitat i aquesta heterodòxia que permet que hi hagi centre i marges, no? I ho exemplifico amb ells dos, però això pot anar molt més enllà. Hi ha moltes tradicions dins de la nostra cultura que desborden tots els arquetips que sovint ens han volgut entaforar. Tots els catalans són burgesos i explotadors, en fi, ja sabem de quin discurs sentim, no? I això ve d'un desconeixement absolut de la realitat.
I amb la teva feina, que és juganera, no? Tu tens una feina juganera, és a dir...
Sí,
però és que estava pensant ara amb la psicologia del joc, no? Jo, com que vinc de la psicologia, sí, no com el joc...
I el pensament lateral, tot, no?
Sí,
i tant,
del, la creativitat. Del món i tot això. Sí. O sigui, tu contribueixes d'una manera com moderna, que trenca molles, que fa croc i ara et sorprèn, no? Diríem, a engrandir, a eixamplar, anar més enllà la cultura catalana.
Bé, és que és la nostra, és a dir, a mi, jo em sento molt identificat, crec que era en Joan Sales que ho deia, diu, jo sóc català, i em sento català com un albercoc se sent albercoc. És que és una qüestió natural que moltes vegades ens en la revesteixen amb moltes falòrnies de dir, no, és que hi ha una cosa superior, no?, que és els pobles a Espanya. Això, l'espanyol és un poble no nacionalista, és un poble d'admissió, però en canvi, si tu dius, no, escolti, jo sóc un albercoc d'aquí, i jo sóc català, llavors no, tu ets, llavors ets un nacionalista o reduccionista. No és veritat, no és veritat. La realitat cultural és molt més intensa que això. Això són construccions, diguem, polítiques de sobiranies d'èpoques diverses, no? Però la cultura va més enllà i per això el que m'interessa i el meu compromís sempre és amb la cultura.
I llavors, tu quina Catalunya voldries? Una Catalunya gran que inclogui el País Valencià, les Illes, la Franja, Catalunya Nord. Quina Catalunya voldries? Com la voldries? Amb quina administració?
Home, per mi és claríssim que hi ha la catalanofonia.
Catalanofonia.
Catalanofonia. És una expressió del sociolingüista Miquel Àngel Pradilla que no funciona perquè costa molt de dir, però vol dir allò que el Josep Pla deia, la meva terra és allà on dius bon dia i responen
i et diuen, bon dia.
Eh? Sí, això avui, al segle XXI, hauríem de readaptar perquè no passa, però és veritat que tots aquests territoris coneguts, segons la definició fusteriana de països catalans, són un àmbit cultural propi. És a dir, jo em sento més igual si hi ha un tipus d'administració o un altre, però l'administració ha d'abastar tots aquests territoris. M'és igual el nom que tingui. No és una guerra de noms. No direm, és el Guia, deia. És molt senzill, diguem-ne Catalunya.
Josep
Guia. Llavors, clar, des del País Valencià, no, parlem valencià. Molt bé, escolti, diguin-li com vulgui, però nosaltres ens entenem i és aquest territori dins d'un àmbit europeu. Per mi, el que força i el que complica totes les coses sempre és el nacionalisme espanyol, no l'europeisme, perquè el nacionalisme espanyol és excloent. M'exclou a mi com a ciutadà d'un lloc on pago impostos però no em deixen ser com sóc. I aleshores aquí hi ha una contradicció que per això provoca un malestar tant en bona part dels països catalans com a Euskadi, com a Galícia.
Avui al divan, com ho has dit allò, catalano...
La catalanofonia, que és
catalanofonia,
com l'anglofonia, ara.
Catalanofonia, 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 ja ho tenim. Obrim pas.
Amb l'espurna de la història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment.
I aquí han vingut els Antònia Font, que vindran, i ara aquí obrim pas de la flama, eh? Per què ens l'has triat?
Doncs perquè som valencians del nord, i ara cada cop ens n'adonem més.
Nosaltres som valencians del nord.
Per capgirar aquesta mena de guerra de noms, no? Tot sovint, aquí, des del petit principat de Catalunya, és a dir, des d'una mentalitat de comunitat autònoma, sí, es mirava avall i deia, no, che, allà sí que estan malament, estem al mateix vaixell i és un vaixell que molts volen ensorrar i el tenen molt clar. O sigui, els que creen els Països Catalans justament són els que els combaten.
perquè els hi donen entitat.
Existeixen perquè els combaten.
Clar, clar, donen entitat.
Ah,
clar.
I aquesta paradoxa fa que de vegades ens agafem allò tot anant molt en compte amb la terminologia. Doncs anem en compte amb la terminologia, però com pot ser que aquesta ràdio, que aquesta tele hagi tingut murs al País Valencià? Per què? En un món on estem tots interconnectats, com pot ser?
És una qüestió de poder, finalment.
No, totalment,
no té més, eh?
Totalment. És poder. És de dir, no, aquí no, perquè aquí no passaran, i etc. En canvi, Espanya una i grande, no? Llavors sí, llavors no hi ha murs entre Castelló i Tarragona. És una cosa que no resisteix una anàlisi crítica mínimament pausada.
Clar, però a veure, Mario Serra i Roig, que aquest 2026, tu que ets del 63,
ara,
em fas quadra. 63.
Tot quadra.
Tot quadra.
Tot.
Però això no, vols dir que té... això no és un malentès. Ho
no.
tenen ben entès.
Això ho tenen molt ben entès i ells són els que marquen tota aquesta...
I té sortida, per a mi, la posició de víctima...
No,
de
no,
res.
No, no. A veure, jo crec que anem en la llei del pèndol. Estem en una posició molt difícil ara, però justament perquè és un pèndol i perquè no es trencarà, remuntarem.
Remuntarem?
Remuntarem.
Què caldria fer?
Doncs mira, primer de tot, escampar la cultura. I escampar la cultura vol dir escampar la llengua. I posar en focus, en primer lloc, la llengua. Al davant de molts altres interessos i aquesta llengua compartida. Es tractaria de compartir. Som una cultura d'una dimensió mitjana a nivell europeu.
Però a veure, creus que la llengua...
Estem esquarterats.
Creus que la llengua continua sent l'eix, allò que pot funcionar, com si diguéssim, com a pal de paller, jo diríem, allà vas al Poble Nou, aquí a Barcelona, feina rai, trobar algú que parli, jo no, ja català, és a dir, cada vegada tens més anglès, amb els rètols, amb anglès,
sí, sí.
Amb gent que parla en anglès i que jo hi diu, escolti, aquesta cosa que té aquí, una mena de forn, no podríem tenir, no sé, un brioix. I diu, no, perdoni. Hi ha fins i tot el que venen, és que
sí,
aquí
sí,
la
sí.
gent que hi viu no vol un brioix, vol una cookie, vol una cookie.
Bé, això...
Cookie soc jo, vol una cookie.
Sí. Tu ets cookie, sí, sí. Aquí el que passa és, això és fruit d'un model econòmic, diguem.
Aquí vaig, també,
que
immigració, és que, economia...
És el que genera un determinat tipus d'economia, de necessitat d'una mà d'obra determinada, també de prioritats, d'abocar-se els recursos cap al turisme. Clar, és una suma de coses. Per mi, el que és irrenunciable és la llengua, perquè sense llengua no hi ha aquesta capacitat de comunicació de ser una cultura, i clar, l'anem perdent perquè cada cop més estem totalment imbuïts d'un altre model, d'un model que ens perjudica profundament. No ja només culturalment, sinó econòmicament, també.
Salesians d'Horta.
Ai, sí.
Quin record et porta?
Mira, ambivalent. Primer, és la meva formació, i segon, em vaig formar gràcies a ells, amb una intensitat notable, però contra ells, perquè allà era un lloc on s'impartia una educació religiosa,
mm-hmm.
i jo he sortit no creient. Allà era un lloc on s'impartia una educació d'immersió lingüística 100% en espanyol, i he sortit escrivint en català. I no em vaig rebre ni un minut de formació, fins al COU vaig estar allà, 13 anys. Però alhora em van inculcar una cultura de l'esforç,
sí.
amb la qual hi simpatitzo.
Mm-hmm.
Ho reconec. És, per tant, a tot arreu, de totes les situacions, hi pot haver-hi sempre qüestions ambivalents, favorables i contràries. En tot cas, és el meu passat, és el passat de 13 anys de formació.
L'actor d'adolescència que llegia autors sud-americans,
sobretot,
o anglesos,
sí.
Perquè vas fer filologia anglesa després i música
sí.
També en anglès.
Sí, jo bàsicament volia fer filologia anglesa perquè m'agradava el rock and roll i m'agradava la música, i el model, diguem, hegemònic era l'anglosaxó en aquell moment. però sí, les meves lectures eren totes iberoamericans, sobretot també vam agafar el gran moment del boom iberoamericà, i jo vaig ser un gran lector de Cortázar, però de tota la resta també, de Fuentes, de García Márquez, de Onetti, en fi, tots em van interessar, Borges per descomptat, i de tot d'una vaig llegir Quanta guerra, de la Rodoreda, per gràcies a una dona, gràcies a una noia, diguem, vaig llegir Quanta guerra i vaig dir, cony, això és com parla amb una àvia, no? I a partir d'aquí vaig començar a llegir una tradició literària que m'havia estat totalment, n'havia estat privat de la llengua i de la tradició literària.
L'àvia que no entenia el castellà aquesta, pràcticament,
La Paula, i tant, l'àvia Paula. Jo sóc escriptor per ella, sens dubte, perquè és el meu coixí sonor, també ma mare, però ma mare tenia una vida més activa, a la botiga, i jo m'estava moltes més hores amb l'àvia. I l'àvia, jo li feia dir coses en castellà, perquè em feia gràcia de lo malament que
no en sabia.
Ella era de la Geltrú, pagesa, de família pagesa, i va venir, quan ma mare es va casar amb mon pare, ja molt gran, va venir a Nou Barris, amb un carrer amb nom de lletra, el carrer de la Jota.
El carrer de la Jota. Per què li deien carrer de la Jota?
Li diuen encara, Sí, Estellà Virrei Amat és per la música i el ball, diguem, per la Jota. Sí.
I recordes l'olor que feia la sabateria dels teus pares, l'olor?
Sí, home, és que l'olor de les sabates, de la pell, sí, del cuir... és inoblidable. Jo hi vaig passar molta estona. No em deixaven, quan era nen, despatxar, perquè era massa petit. Llavors me n'anava a dins el magatzem, a sota, el soterrani, a endreçar les sabates. I sí, l'olor...
L'olor era molt, molt característica. No vas arribar a despatxar mai sabates.
Sí.
De més gran, sí.
Bé, de més gran. Jo crec que amb 12 anys ja em vaig llançar, perquè quan et parlo de que no em deixaven, devia tenir 7 o 8 anys.
Uau.
Clar, i no era seriós. Sí, jo vaig despatxar molt jove.
El pare era agent de calç.
I ciments.
Què és això?
Sí,
què és això?
Un representant. Sí, Joaquim Serra, fill de Sant Guim de Freixenet.
Molt bé.
Però era...
Allà dalt, Sant Guim de Freixenet. Sí,
però ell no era l'hereu, era el cavaler.
Ah, m'agrada molt, explica'ns l'hereu.
Oh, clar, l'hereu s'hi va quedar.
I el cavaler què?
El cavaler a buscar-se la vida. I va baixar a Barcelona amb uns familiars que tenien un forn,
ja
es va buscar la vida sempre, i en fi, feia d'agent comercial, podríem dir, però cal, ciment. Llavors jo anava de nen, anava amb ell el dissabte al matí a visitar clients.
A visitar clients.
Sí, i llavors fèiem una esmorzada de forquilla i jo em fascinava que esmorzés a les 11 del matí costelletes de xai i coses així.
Sí, que era una cosa suau.
Una cosa suau.
Suau, en Joaquim,
Sí. Sant Celoni, me'n recordo.
I la mare, la Carme, però que en realitat quan tu vas néixer...
Ah, érem molts.
Ja hi ha molta gent a casa. Qui hi havia a casa?
Bé, érem les meves germanes, filles de mon pare, que va quedar vidu, dues germanes grans, una encara viu, la Cristina, i la Mercè, que ja va morir, i jo, acabat d'arribar, l'àvia Paula, ma mare i mon pare, imagina't, som un pis de 50 metres quadrats.
50 metres
quadrats. Al carrer de la Jota, sí.
Uau, avui en Màrius Serra és el divan.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. You left town, the club's closed down. There's one more burned out lamppost on Main Street. Down where we used to stroll. And Muriel.
Tom Waits, la sents i què sents?
Home, pell de gallina, diguem. A mi m'agrada molt el Tom Waits en general, però aquesta cançó que es diu Muriel, jo sempre que sento que diu això que sentíem ara... Veus? Diu Llullu. És que clarament diu Llullu, que era el nom amb què coneixíem el nostre fill, no? I sempre... el Lluís, sempre l'hi he associat i és una cançó molt emocional per mi, sí.
Vaig tenir l'oportunitat de conèixer en Llullu i aquell moment que tu deies que sempre havies imaginat que volava.
Sí, clar. Com que no ni caminava, doncs imagina't. Sí, córrer, volar, tot.
que va néixer amb aquesta paràlisi cerebral i que ara en faria 26, no?
Sí, anàvem al segle. És a dir, ell va néixer el 14 de març del 2000 i va morir el 24 de juliol del 2009, després d'haver passat uns anys per la Fundació Nexe, que és on vam aprendre a conviure amb el màxim de normalitat amb una situació que és molt excepcional de pluridiscapacitat, no? Però t'ensenya molt, sí, sí.
Després d'aquesta demostració del Lluís, no tinc ni temps ni esma per dir res. La palidesa creixent que detecto al rostre del doctor Casanovas em deixa aclaparat, sense paraules. El meu infinitiu desemparesidor em sembla ara una frivolitat. Les paraules del pediatre, greus i immesurades, ho canvien tot. Epilèpsia amb comptes de peresa. Això sí que és capital. Una crisi epilèptica en un nadó de 5 setmanes presagia un canvi que va més enllà de les paraules, més enllà de la dicció i de la ficció. Del llibre Quiet, que Màrius Serra va escriure sobre el seu fill Lluís.
Què has après de la vida?
Fa de mal dir, perquè jo crec que t'educa la mirada. Jo no hi ha hagut ni en la Mercè ni en mi cap canvi significatiu. És a dir, després d'haver viscut la situació aquests 9 anys de vida del Llullo, doncs continuem junts, d'una banda, que podria no ser així, continuem vivint al mateix barri, més o menys de la mateixa manera, continuem viatjant, adaptats. Quan era ell viatjàvem d'una manera diferent, però anàvem molt lluny, eh? Anàvem a Hawaii, anàvem a Canadà, vull dir, no ens
estàvem aquí. Cadira.
La cadira de rodes i venga, no? Però el que sí que, amb el temps i la reflexió, i òbviament tots aquests anys d'absència, veus que et va deixar una petja, no? Va marcar sobretot la mirada, la manera de mirar el món i de relativitzar certes qüestions que potser abans veies com a muntanyes i tot d'una li atorgues una altra perspectiva. És la mirada el que més canvia.
I ara què diries que és important a la vida? Què és essencial?
El que és essencial és llevar-se cada matí com si tot estigués per fer.
Oh, que bona!
No donar res per descomptat.
Sí.
Res, ni de la situació sentimental, personal, laboral, econòmica, vital, no donar res per descomptat. És a dir, tot, a la vida tot està per fer, tot ho has de guanyar i tot ho has de gaudir, no? Almenys aquesta és la idea. És veritat que després hi ha circumstàncies, que ja sigui col·lectives o individuals, que et poden marcar molt el to, et poden tenyir aquest to del matí. Però per mi sempre està clar, i això ho compartim a casa, que, escolta, som gent que cada matí ens llevem i el món comença.
La Carla, diguem en alguna
cosa. Ah, la Carla, home, la germana del Llullo, que es dedica a teràpia. Ella va estudiar teràpia ocupacional i treballa en una escola, l'Hospitalet d'Educació Especial. És a dir, es dedica a nens com el que era son germà. Però amb alegria i veus que ha trobat la seva vocació, la qual cosa, com a pare, fa ser l'home més feliç del món, perquè és el màxim que puc demanar, que trobi el seu camí. Ara té 30 anys ja.
30 anys ja?
Sí, sí, sí.
I una criatura de 30 anys ja?
Ja, sí, sí. I problemes amb l'habitatge, com tota la seva generació.
Ara.
I viu en el món que viu i milita i és algú compromesa en la societat on viu i en la comunitat on viu. I sobretot s'ho sap passar molt bé. Va molt de concerts i viu amb alegria i amb felicitat, la qual cosa no fa res més que afegir alegria a la meva visió.
Màrius Serra, militant de l'alegria.
Sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Dau et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merendada sa pell. Espanya sellat i una pluja suau.
A veure, aquesta sí que la sap. Va.
Dau et sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adonça i omple els carrers. Dau et sol de sora.
hora baixa.
Mira si és alegre la Carla, que saps, ens va regalar un concert d'Antònia Font a Inca quan van tornar. Imagina-te, quan, quan van reprendre aquest últim disc, que és una meravella, vam anar a Inca a instàncies d'ella.
Molt bé. I, la, i de la Mercè, què ens en diries?
Home, és l'amor de la meva vida, no et puc dir més.
És l'amor de la teva vida.
Sí. Home, sí, a aquestes altures ja...
No, però podries definir tu amb tantes lletres, amb tantes més paraules.
Sí, però jo crec... Mira, jo no li he dedicat cap llibre, per exemple, cap. Perquè ens dediquem la vida l'un a l'altre, que és diferent. Que és diferent, no? Hi ha moltes vegades que em diuen oi, no poses. Evidentment, el Quiet se'l va llegir ella perquè hi sortia abans de qualsevol altra cosa, però ara el malentès, doncs no està dedicat, perquè ella té una vida professional com a mestra igual de rica, igual d'important socialment o més que la meva. Compartim vida.
És amor de quatre lletres. A veure quina definició hi posaries pensant en la Mercè.
Que la resposta sigui amor.
Sí.
Carai, tu. Doncs mira, és el final de l'alfabet de quatre lletres. La A, mor.
Oh, Sunday.
Bravo, bravo.
Down by the sea. It just felt so nice.
I l'atzar... Serra i Roig.
Aquí està. Jo crec que és l'única força que ningú pot dominar.
Uh-huh.
És una... Podríem... hi ha moltes religions que li han donat altres noms, no? A les divinitats, des dels grecs, els mites i tot plegat. Diguem-ne atzar, podem dir-ne d'altra manera. Però és aquella imprevisibilitat que fa de la vida una aventura meravellosa i alhora perillosa i alhora, com deia l'Emili Teixidor, gran Emili Teixidor, deia la vida és una malaltia de transmissió sexual. I mortal de necessitat.
I es cura amb el temps.
Sí, i acabes al forat, diguem que és l'única... Aquesta és l'única certesa.
Els principals, per no dir els únics beneficiaris de l'expansió econòmica que ha viscut el país, Estats Units, han estat els financers, els capitalistes i la nova aristocràcia tecnològica.
La resta, l'atzar ho marca molt. En la, per exemple, jo en l'àmbit literari, la música de l'atzar, del Paul Auster, molts autors que han explorat l'atzar a mi em fascinen perquè, i és el que jo intento també transmetre, no? Aquesta imprevisibilitat del que pot passar.
Ara que m'has parlat de l'Emili Teixidor, aquelles èpoques aquí, que hi havia el Tisner, també,
i tant.
Va ser una mica el que et va donar l'espai,
el mestre. Em va donar la independència, literalment, ell sí, i jo la vaig agafar.
És a dir,
sí, la independència econòmica, en aquest sentit, perquè em va declarar el seu hereu dels mots encreuats.
Nosaltres ens pensàvem que ens n'havíem endut la cultura catalana a l'exili i que érem els encarregats de salvaguardar-la.
Està bé, eh? Jo em sento afortunada d'haver-los conegut tant a tots dos. I en Màrius Serra també ens ha dit, anem al cinema?
Va.
Who are you? Who am I?
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
You. No, I'm nobody. I'm nothing.
Estem veient ara una pel·lícula, fragments en blanc i negre, fragments amb color molt especial de Woody Allen, Zelig, perquè ens l'has triada.
Mira, és una pel·lícula que m'encanta, que he vist moltes vegades, i no sóc d'aquests que repeteixen molt les pel·lícules. En el meu primer llibre, quan jo tenia 24 anys, vaig fer un conte que es deia Zelig, que era la història d'un home que canviava cada any de personalitat, que es deia Francesc, i un any es deia Cesc, i vestia d'una manera, li agradava un tipus de música, tenia uns amics, a cap d'any ja feia com un ritual, i llavors l'any següent es deia Quico, vestia d'una altra manera, tenia uns altres amics que enviava, l'altre any es deia Paco, etcètera, etcètera. Aquest conte, amb els anys, m'he arribat a donar que em defineix plenament que el camaleó com a animal, diguem, si jo fos un terian d'aquests que es disfressen d'animals, em disfressaria de camaleó, i l'extrem d'això és que tota la novel·la d'aquesta del mal entès, el seu protagonista, el Joan Ferrer, que és un traductor, en el fons parla d'aquest conte, d'un conte d'algú que va llegir i al fons reprodueix la vida d'en Zèlic, no? Aquesta capacitat humana per adaptar-nos en circumstàncies més extremes que ens puguem imaginar.
Ara mirava aquí la teva narrativa breu, ja des del 87, Línia, Amnèsia, aquesta recorda...
Aquí a Línia és on hi ha el conte Zèlic, sí.
Tres és massa, El contagi, La vida normal, que ja li van atorgar el Premi Ciutat de Barcelona, La veritable història de Harald Bluetooth, sí. Escrit per ser descarregat al telèfon mòbil, tu ja eres un crac, el 2007, però molt abans vas tenir un Amstrad.
Sí.
Jo també.
Sí. Ah, aquells meravellosos. Sí. No tenia ni disc dur, eh? No, que li havies doncs, de carregar amb un disc d'aquells de 3.
Amb aquell que carregaves hi havia un joc d'escacs.
Sí. Ja havia jugat, ja, també.
Ja, jo també.
Sí, sí. Uau, allà vam començar. Sí. Jo crec que em va marcar també per poder dir, oi, això és com una màquina d'escriure, però va més de pressa, no? Sí, sí, home, som generació Amstrad.
Som generació Amstrad. Sí. L'home del sac és que teniu molts llibres al Monocle, que tu sí, t'agrada sí. molt. En fi, de com s'escriu una novel·la, farsa, quiet, clar, per al llullo, els plans de futur, res no és perfecte, Hawaii, la dona més pintada, i el mal, entès que heu de córrer a anar-lo a llegir.
So, Bob, yes. For why are you in this prison, put?
Me? I killed the
demon. My law, sobre el pes de la llei, sí? Per què ens l'has triada, aquesta, de Jim Jarmusch?
És una de les pel·lícules i un dels directors que a l'època que fèiem filologia anglesa estava més pujant. Aquesta
Tom
és una
Waits
novel·la...
està parlant, em deia ara.
Sí, sí, el Waits, el Tom Waits, que sentíem abans cantar, i el Roberto Benigni. Fan, i són uns presoners. Hi ha un moment de deliri meravellós que fan una manifestació dins de d'això demanant un gelat, no? I comencen dient, ice cream, you scream, we all scream for an ice cream! És meravellós, això és cinema en majúscula.
I ara veiem també els llibres que ens ha triat el Mario Serra. Sí, podria començar així, aquí. Sense més, d'una manera una mica feixuga i lenta, en aquest lloc neutre que és de tothom i de ningú, on la gent s'encreua gairebé sense veure's, on la vida de l'edifici ressona llunyana i regular. Del que passa rere les feixugues portes dels pisos, la majoria de vegades no se'n sent res, fora d'aquells ecos discontinus, d'aquelles engrunes, d'aquelles restes, d'aquells esbossos, d'aquelles arrencades, d'aquells incidents o accidents que tenen lloc a les anomenades parts comunes d'aquells sorollets amortits que ofega la catifa de llana vermella, descolorida, d'aquells embrions de vida comunitària que no passen mai dels replans. Estimat Serra i Roig, s'ha de saber anar per la vida amb un manual 2.
Home, Georges Perec, una de les millors novel·les del segle XX, La vida manual 2, que és la història d'un edifici. D'un edifici, d'un carrer inventat, Simon Courvelier, de París, amb tot el que passa a cadascun dels pisos. Una mica la Rue del Percebe, saps?
Sí.
La Rue del Percebe? Doncs això ha fet una novel·la monumental amb tots els veïns durant tot el segle XX.
El temps que les bèsties parlaven, i que n'eren de bons aquells temps, hi havia una muuuu que baixava pel camí, i aquesta muuuu que baixava pel camí va trobar un noiet tot bufó que li deien el Cucut. El seu pare li explicava aquest conte. El seu pare el mirava a través d'un vidre i tenia tota la cara peluda. Ell era el ninet de la casa, el Cucut, i la vaqueta baixava pel camí i allà hi vivia Betty Barn, la que venia pastissos de llimona. Oh, la florida de roses de verdissa, el pardell verdejant. El nen cantava aquesta cançó, aquesta era cançó. Oh, les fos de dos esvedes. Quan un mulla el llit, de primer es calentó i després es refreda. La seva mare posava l'ula. Allò feia una olor tan rara. La seva mare feia una olor més bona que el pare. La mare tocava al piano la giga del mariner perquè el nen ballés. I ell ballava.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Això són paraules majors, home, Serra i Roig.
Joyce, el portrait, el, no sé quina traducció llegies.
Retrat però... de l'artista sí, adolescent, amb qui diria. Sí?
An Artist as a Young Man, que yeah. vam fer a la carrera, i em va impressionar molt, i em va empènyer a llegir tot Joyce després, però aquest és especialment... Bé, és... tal com indica el seu títol, el moment en què un jove descobreix que té una sensibilitat artística, no? Però aquest mucau, que era una mubaca, no? La mubaca, la vaca que fa mu, un conte infantil, i així comença.
Sí. I tens novel·la ludocriminal.
Sí, home, amb el Comas. Gran personatge, ell, de carn i ossos, i també literari, sí.
I literatura infantil, i la sèrie Les aventures de la Napeu, amb il·lustracions de la Roser Calafell. I, bueno, ves que aquí tens la sèrie Showcat, l'espectacle és Catalunya.
Sí, saps què passa, Sílvia? Mira, ja, tinc una excusa per això. Només una.
Teatre...
Sí. Saps a quin dia vaig néixer? L'1 de maig.
Veto aquí, per això has de treballar tant i tant.
No, era, ja em surt, diguem.
Ja em surt,
no sé.
Et surt tu.
Sí, podria haver nascut un 30 d'abril, també, no?
El 30 d'abril seria just abans.
Sí.
Què passa si me'n vaig a l'última pàgina?
Pots fer-ho.
Tranquil, papa. Em vaig fer gran sent conscient que m'estimaves encara que fossis lluny. Has de saber que estic molt orgullosa d'haver tingut uns pares tan meravellosos com vosaltres i que el vostre amor immens m'ha fet ser així com sóc. El Joan tanca els ulls, amb la sensació de no ser ningú i alhora la possibilitat de ser tothom, qualsevol. El capvespre enfosqueix el camí. Les bestioles surten a passejar. El Joan veu senglars, cabirols, camaleons, cangurs, la selva de Collserola. T'estimo, papa, li diu l'Alba aguditzant la veu. No saps quin salt que em va fer el cor quan vaig saber que eres viu. Quan et veig m'hi reconec tant. Jo en el teu lloc hauria fet el mateix. Som iguals, papa, clavats. Clavats? La brisa provoca una remor de pins que anuncien l'arribada de la fosca. El Joan se la mira fixament mentre estira els braços sense deixar-li anar les mans. Dubta uns instants i obre la boca. Clavats, diu, i l'abraça. Mario Serra, torna quan vulguis.
Oi, moltes gràcies per convidar-me. Ja, aquest divan és comodíssim.
Que ets bonic, que ets amable, que ets generós. M'agafa la mà, eh? Estem fent manetes!
Ball manetes!
Bé, abans, Josep Lluís Santissó, Albert Castellví, Xavier Vilà, Mario Serra, avui i Sílvia Coppolo. I que ens ho passem de bé amb tu, eh? Gràcies.
Un plaer.
Escolteu el divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM. O per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Meva vida i alegria penjades a pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria ses feies deixaven de riure i es dies s'ataven i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria ses veies deixaven de riure i els dies s'ataven i els fars s'il·luminen ses gòndoles entre ses tases.